Musicat, el programa de música en català de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Aquesta setmana escoltarem les entrevistes amb la Bet i també Gerard Quintana. A més, Teràpia de Xoc serà el grup que analitzarem a la crítica, a l'enrenou tindrem AM i acabarem, com sempre, amb la llista. Us esperem a les 2 de la tarda. No hi falteu.
La 25a edició de la Sardana de l'Any al Tot Sardana. Cada diumenge a les eliminatòries perquè votis la teva preferida al web de la Federació Sardanista de Catalunya, www.lsda.com o al seu contestador, 93 319 76 37. Viu la Sardana de l'Any al Tot Sardana, amb Gerard Carrión. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Principat. La Seu d'Urgell, 105.0. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Com cada diumenge els donem la benvinguda al programa Església d'Urgell. Molt bon dia. Durant aquesta estona que compartirem, amics oients, els parlarem de l'actualitat de la nostra diòcesi. L'Àlex Alsina és el control tècnic, els parla Carme Bonet. Així doncs, avui parlarem del pelegrinatge que han fet a Terra Santa 46 pelegrins del Bisbat d'Urgell, presidits pel nostre arcabisbe Joan Enric Vives i guiats per mossèn Ramon Sàrries. Parlarem també de tres peces d'art que van ser robades a la parròquia de la Purificació de Bossòst i que ara han estat recuperades. També parlarem de la cerimònia de beatificació de 522 màrtirs que va tenir lloc a Tarragona, 10 dels quals procedien de la diòcesi d'Urgell i que avui celebrem la Diada del Dòmon.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Va tirar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
Comencem parlant del pelegrinatge diocesà d'Urgell a Terra Santa que ha tingut lloc del 2 al 10 d'aquest mes d'octubre. Per això ens acompanya mossèn Ramon Sàrries, arxiprest de les Valls d'Andorra i llicenciat en Teologia Bíblica a Jerusalem. Com sempre ha estat el guia oficial del pelegrinatge que ha estat presidit per l'arcabisbe Joan Enric Vives. Molt bon dia, mossèn Ramon.
Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
Gràcies per haver vingut. Aquest any el pelegrinatge a Terra Santa s'ha fet amb motiu de l'any de la fe. Què ha significat això?
Crec que ha significat una experiència religiosa important per als qui han vingut al pelegrinatge, perquè és una vivència de la nostra fe buscant, cercant els seus orígens. El pelegrinatge ens acosta als llocs vinculats a la vida de Jesús, aquest és un dels aspectes del pelegrinatge, però l'altre aspecte és fer-nos reflexionar i reviure la nostra fe. I aquest és una mica el lloc, el punt en el que tant el senyor que vist bé com un servidor han volgut insistir molt en les explicacions, en les reflexions que hem fet, una mica en el diàleg amb els pelegrins, s'ha anat a remarcar molt una mica d'això, anar a buscar a les fonts de la fe, a refermar la nostra fe.
Quin és o quins són els principals objectius dels pelegrinatges a Terra Santa?
Jo en marcaria diversos objectius. Mira, el primer, aquest, en visitar els llocs vinculats a la vida de Jesús, diguem el lloc geogràfic, el lloc històric, el lloc en el que esdevenen els aconteixements. Després hi ha una segona finalitat, que és, a partir d'aquí, conèixer els textos de l'Evangeli, de la Sagrada Escriptura, que ens parlen d'aquests fets, o bé que ens comenten les reflexions de la importància que han tingut aquests fets per a la nostra vida cristiana. La tercera finalitat important és entrar en contacte amb les comunitats cristianes, amb les persones, no només quedar-nos amb els edificis, amb les pedres, amb les restes arqueològiques, si voleu, sinó entrar en contacte amb les persones. Persones que viuen allí, que són l'Església, en definitiva, de Terra Santa, l'Església Mare de Jerusalem. Visita el Patriarcat, visita la custòdia franciscana, vull dir, visitar les persones que són els que encara ara són l'Església, l'Església viva.
Podríem parlar també dels llocs que s'han visitat i del seu significat.
Sí. A l'hora de parlar dels llocs, moltes vegades jo, explicant-los sí, als pelegrins, faig la distinció. Hi ha llocs que, històricament, nosaltres en tenim la certesa històrica. Aviam, els llocs geogràfics són indiscutibles. El riu Jordà és el riu Jordà, és aquell, és que no n'hi ha cap més. El llac de Tiberíades és el llac de Tiberíades, o la muntanya del Tabor és aquella. Vull dir, aviam, hi ha llocs geogràfics. Com, per exemple, doncs, el clima, l'ambient, una miqueta la natura, tot això, aquest contacte amb el lloc geogràfic que visqué Jesús, primer punt. Després hi ha alguns santuaris dels quals tenim una certesa moral, que van ser aquells, que acostumen a ser els més importants, per altra part. Per què? Perquè les comunitats cristianes, ja des dels orígens, guardaven el record del lloc on havien passat els fets. Doncs així tenim, per exemple, que tant a Natzaret com al Calvari, Sant Sepulcre, a Betlem, aquests grans santuaris, en tenim gairebé la certesa moral, que són els llocs vinculats a la vida de Jesús. Això és important. Els franciscans donen molta importància, dic els franciscans perquè són els guardians, els custodis, els sants llocs, donen molta importància a aquesta, al fet, diguem, concret, a la geografia concreta. Llavors ells fan servir aquella paraula ic, aquí, aquella localització, aquell ic que accentuen, a tots els santuaris ja tenen aquell ic, aquí va passar això. Clar, nosaltres potser relativitzem més les coses que els orientals, però l'oriental, allò de localitzar els fets, amb ells es va bé. Llavors això els franciscans ho fan molt. Aquí, ic, aquí va passar, aquí va néixer Jesús, aquí l'àngel va anunciar Maria, aquí va néixer Joan Baptista, aquí va morir Jesús, aquí va ressuscitar. O sigui, als grans santuaris normalment hi ha un transfons històric, arqueològic, de memòria de la comunitat cristiana, que fan que aquests llocs siguin veritablement, doncs, amb molta seguretat o molta probabilitat els llocs històrics. Després hi ha altres santuaris que són més commemoratius. No sabem on era. S'ha començat amb el temps a commemorar en un indret determinat i en aquell indret, doncs, bueno, allí ho manifestem. Per exemple, no sé per dir algun, la muntanya de les Benaurances. Exactament, on va ser, on Jesús va ensenyar les benaurances, el sermó de la muntanya, no sabem on era. Ara, s'està venerant amb un indret deliciós, a la vista del llac, a baix tens el llac, un indret verd, ben cuidat, amb ocells i l'aire i tot el que vulguis, allò que és, et trobes allí i veritablement dius, home, si no va ser aquí, podia ser-ho perfectament perquè trobes aquell ambient, aquella pau i aquella serenor. Escolta'm, nosaltres, per exemple, vam tenir la gran sort de poder celebrar l'Eucaristia a l'hora que havien tancat les portes a tots els visitants, a tots els pelegrins. Estàvem sols, allí en plena naturalesa, sota un arbre gegant, un arbre gran, que senties els ocells, veies el paisatge, l'aire que movia, el remor que feia l'aire, com movia les branques, diguem, el lloc era un lloc preciós. De manera que quan van fer una mica la valoració del pelegrinatge, molts pelegrins van valorar aquella missa de Montaigne de Vegas com un moment més emocionant, perquè els havia impactat més. Per què? Perquè aquelles circumstàncies, ara jo, històricament, no, possiblement no pas, no tinc pas cap dada. S'ha creat l'ambient, diguem, d'un acolliment, d'una... Sí. Hi ha altres indrets, vull dir, per exemple, per parlar, no sé, la multiplicació dels pans i dels peixos, vull dir, llocs que són veritablement només commemoratius. Ara, ho recordem allí, ho celebrem allí. Per tant, hi ha aquests tres, diguem, elements, arribar al contacte amb els llocs vinculats a la vida de Jesús, llegir i reflexionar sobre la paraula de Jesús, la paraula de Déu, i el contacte amb les comunitats cristianes.
Què em pot transcendir d'aquest contacte que s'ha mantingut en aquest pelegrinatge amb les comunitats cristianes?
Bé, per part del bisbat d'Urgell, i quan dic bisbat d'Urgell penso molt significativament en l'arquebisbe Joan Martí i en el bisbe Joan Enric Vives. Va començar amb el Joan Martí, sobretot ara amb el Joan Enric Vives, aquest contacte amb les comunitats cristianes d'Orient, la terra, l'Església Mare de Jerusalem. El nostre bisbe, el senyor bisbe Vives, hi va cada any, el mes de gener. El mes de gener va a Terra Santa amb aquesta trobada de bisbes a nivell mundial, representa la Conferència Episcopal Espanyola. Per tant, hi ha una relació amb ells. El bisbat d'Urgell, en fet, una colla de peregrinatges diocesans, sempre visitant el patriarcat, visitant la custòdia. Saben, per tant, que la comunitat d'Urgell, del bisbat d'Urgell, està en comunió amb l'Església de Jerusalem. Si nosaltres aquesta comunió la volem mantenir, la volem tenir. Quan recordo, per exemple, molt de carinyo, quan va venir l'arquebisbe, el patriarca emèrit, Michel Sabà, va venir a Andorra, aquí a la Seu, va fer unes conferències. Esclar, l'home manifestava el seu agraïment a l'Església d'Urgell. Ell ja no era el patriarca en aquell moment, ho havia estat, ja era el patriarca emèrit, però manifestava així el seu agraïment a una església local, com la nostra d'Urgell, molt en comunió amb l'Església Mare. I això a nosaltres ens agrada de fomentar-ho, de mantenir-ho, de transmetre-ho als nostres peregrins. Que nosaltres visitem l'església on hi ha l'origen. I fixa't, una idea que la diem sempre, quan anem a Belém, tots hem nascut a Belém. Hi ha nascut Jesús, que és el cap de l'església, però tots hem nascut a Belém, en definitiva. Vull dir, una miqueta aquesta comunió amb les esglésies mare, i això nosaltres, en els nostres peregrinatges, ho tenim molt present, i vull dir públicament, agrair al senyor que bisbe Joan Enric Vives, que ell ho sap transmetre molt bé, i ho diu molt bé als feligresos, als peregrins, Aquesta idea els hi transmet molt, molt clarament.
Quina és la situació actual dels cristians allà?
El cristià viu entre dos focs, entre el món jueu, perquè els cristians allà, la majoria, hi ha una petita minoria jueva cristiana, però la majoria són àrabs. Llavors, pel fet de ser àrabs, són molt vistos pels jueus, és clar. I pel fet de ser cristians, són molt vistos pels àrabs musulmans. Doncs està una miqueta entre mig dels dos focs, entre jueus i els musulmans. És una petita comunitat, el patriarca ens comentava en l'entrevista que vam tenir amb ell, que està una mica preocupat per la disminució, no tant del número, però sí del percentatge de cristians. Ha disminuït, disminueixen en número, però sobretot disminueixen en percentatge, els cristians de Terra Santa, perquè les altres comunitats creixen més, els musulmans i els jueus creixen més que els cristians. I llavors que els cristians estan una miqueta amb una petita quantitat, un tant percent molt petit respecte a tota la majoria. Llavors ells han de viure amb molta valentia, amb molt bon testimoni de la seva fe. Ho viuen amb molta joia, això també cal dir-ho, això també ho saben transmetre la fe, i estan molt contents quan els anem a visitar. Això també, els veus que realment agraeixen el fet de que des d'aquí els recordem. Clar, nosaltres expliquem que anem a veure el país de Jesús, però ells el que realment valoren és que estiguem en comunió amb ells i que els fem costat.
Per això són tan importants, doncs, els pelegrinatges a Terra Santa.
Són importants els pelegrinatges, sobretot per aquest signe de comunió. Aviam, el que nosaltres aprenem, jo els dic als pelegrins, als fidels que venen, un pelegrinatge a Terra Santa és com uns exercicis espirituals. És un entrar en tu mateix, entrar a revisar la teva fe, a propòsit d'allò que veus, a propòsit del que estàs vivint. Són les vivències que entren fort. I la gent, quan ne parlem així, ha passat el pelegrinatge, que parlem amb la gent, fan notar molt això, aquesta experiència religiosa que ells han viscut. Que això moltes vegades no saben massa ni com descriure-ho, però aquesta experiència religiosa que hem viscut.
Des de la nostra diòcesi d'Urgell, com es col·labora amb aquesta comunitat cristiana de Terra Santa?
Bé, nosaltres amb la comunitat cristiana de l'Església Mare de Jerusalem, la nostra col·laboració a part, diguem, de la, diguem, de...
Dels pelegrinatges.
Sí, pelegrinatges, i la sintonia afectiva que hi ha amb ells, i això els hi hem manifestat. També hi ha una col·laboració econòmica, que la considerem doncs, important també, sigui per l'ajuda econòmica que els fem, sigui perquè de les comunitats cristianes de Betlem, de Jerusalem, portem cap aquí aquests treballs que ells fan amb fusta, amb artesania, els venem aquí. Pensa que és un dels mitjans de subsistència que tenen ells. Eh? Ells treballen molt doncs, la cosa, diguem, de records que venen a Terra Santa. Però, esclar, ara tornen a anar una mica doncs, ja més airosos perquè els peregrinatges han tornat a pujar molt. Hi ha molts peregrins. Aquests mesos d'octubre, novembre, es veu que està... Nosaltres ho vam veure com a peregrinatge diocesà i ens ho vam comentar, ho tenen molt ple. Però, llavors això amb ells es va bé perquè, esclar, venen els productes és el seu treball, però també s'han espavilat en aquest sentit, ja no haver mercat a base d'això, vull dir, Fires de Santa Llúcia, mercat Fires de Nadal, mercadets aquests, n'han portat material de fusta fet elaborat per ells, aquesta comunitat cristiana de Betlem, de Jerusalem, nosaltres prenem, els ajudem en aquest sentit també, uh-huh. És una manera de col·laborar amb ells.
D'aquestes visites que s'han fet a diferents comunitats cristianes, quines destacaria?
Bé, és, hi ha visions diferents, aviam. Des de la visió cristiana, allò diríem, de comunió, la del patriarcat i la custòdia. Aquesta, clar, és veritablement la visita de comunió amb ells. Visites amb altres petites comunitats, visites doncs, més... d'entrar en contacte amb ells. Jo recordo, per exemple, visitar amb el senyor arquebisbe, en Joan Enric, per anar a la comunitat a Natzaret, de Jesús Càritas. És una congregació nascuda del pensament de Carles de Foucault. Carles de Foucault va viure 3 anys a Natzaret fent d'hortelà de les monges clarisses, quan estava pensant una mica tota aquella reforma religiosa o l'estil religiós de vida que volia fer ell, que després va posar en pràctica al desert, allà, al desert del Marroc, a Manreset. Uh-huh. Allí llavors, hi ha una comunitat de 3 monjos, aquest de Jesús Càritas, molt bonic, perquè ells ens van dir, els van visitar, ens van dir que aquestes comunitats normalment s'hi poden fan 3 generacions diferents. Allí en 3 hi havia un monjo gran, un de mitja edat i un de jovenet. Llavors, d'aquesta manera, aquesta convivència generacional els enriqueix, el contacte amb ells, vull dir, i d'alguna manera doncs, acullen els peregrins que hi van, gent que van a celebrar l'Eucaristia allí, tenen l'exposició al Santíssim, gent que van a fer pregària, l'adoració al Santíssim, és el lloc on va viure Carles de Foucault, llavors doncs, tots aquests moviments més o menys propers a Carles de Foucault, doncs també ho visiten. Va ser una visita molt bonica, molt entranyable. I és curiós perquè una cosa que ens va cridar l'atenció, i ara ho dic així una miqueta de passada, doncs així, ens van preguntar per com està el moviment a Catalunya, aquest moviment nacionalista a Catalunya. És clar, ens va sorprendre perquè dius, home...
Ha arribat fins aquí.
Sí, que uns monjos de Nazaret. Ells eren 2 italians i un centroeuropeu, vull dir que tampoc no eren espanyols, vull dir que... Però ja, a Nazaret els havia arribat els ressons de tot aquest moviment nacionalista a Catalunya. Es que em va cridar l'atenció, em van dir, mira, sembla que no, sembla que les coses però es mouen, es belluguen. Bé, va ser una visita entranyable, molt bonica, molt agradable amb ells, molt a un nivell molt senzill, perquè aquests monjos porten una vida molt senzilla, molt austera. Però va ser... A més, va coincidir...
És molt acollidors.
Va ser el dia de Sant Francesc. Uh-huh. Llavors, això també va donar una significació especial. Va ser el dia de Sant Francesc que es van anar a veure. Uh-huh. Però, bueno, vull dir, aquelles coses que també et sorprenen una miqueta. El contacte amb ells, molt positiu, evidentment, però la sorpresa de que ens sortissin amb el tema de Catalunya. Vull dir, dius, home, fins aquí hem
arribat.
Fins
aquí hem arribat,
Fins aquí hem arribat, sí.
I pel que fa als pelegrins, enguany n'hi van participar 46, un bon nombre.
Bé, però 46, el primer pelegrinatge, del 2 al 10, aleshores, com que hi havia bastants pelegrins més apuntats, fem un segon pelegrinatge. O sigui, aquest any el pelegrinatge diocesà d'Urgell a Terra Santa té 2 grups. El primer grup, que va presidir el senyor arquebisbe, Joan Enric Vives, del 2 al 10, i després del 22 al 30 tenim el segon grup.
De 30, 22 al 30 d'aquest
mes. D'octubre, sí, sí, també d'aquest mes d'octubre, sí, sí. Però si hem, no, ara mateix, vull dir, amb 36 peregrins més.
Gairebé un centenar aquest any, més
som,
que mai.
Anem aquest any, ens hem anat quasi 90 peregrins, sí. Uh-huh. Bueno, és l'any que n'hi ha hagut més, també el ser l'any de la fe, també això també,
també
potser...
També hi ha tingut a veure.
Potser sí, uh-huh. També hem fet, n'hem parlat, vull dir, i és bonic. Però, d'altra part, doncs, és una experiència religiosa important que fan els peregrins, i en acabat quan arriben a casa com que en parlen, perquè aquestes coses no les pots fer que no en parles. Quan arribes a casa que et pregunten, llavors, clar, en parles moltes vegades amb la boca plena, que és el que ens passa. I també és bonic això, perquè això vols veure el que han gaudit o que estan gaudint aquests peregrins que han fet el viatge de Rasanta.
Quina és la percepció, doncs, que té de la tornada d'aquests pelegrins de Terra Santa, un cop tornen?
Jo els veig molt joiosos, molt engrescats. Han fet el pelegrinatge, ha sigut un dels viatges uns preciosos de la seva vida. Hi ha gent que han viatjat envoltant la Seca, la Meca i tot el que vulguis. Hi ha gent que no està en aquest món, pràcticament ja l'han vist tot. Però... tots et diuen el mateix.
Però aquesta és una experiència especial.
Sí, sí,
especial.
És un viatge diferent. Uh-huh. Els diria molt abans de marxar, que és un peregrinatge, no és un viatge turístic. No. I a vegades allí, quan som allà, hi ha dies que són durets, perquè s'ha de caminar, ens cansem i no... Arribem al final del peregrinatge, bona cosa a tots, tots plegats.
Cansarem.
Però jo els diria que és dura la vida del peregrí, home, escolta'm, s'ha de fer càrrec, la vida del peregrí és dura. No, però bé, però molt bé, molt bé.
Molt content.
Sí, perquè més enllà del cansament hi ha... aquesta experiència, el que hem viscut, el que s'ha viscut, això vulguis o no, doncs, i una mica, doncs, la missa de cada dia, doncs, té la seva genialitat, perquè com que celebres en llocs diferents, en ambients diferents, el dia de Betlem, per exemple, doncs, el dia de Betlem, allà al camp dels pastors, una missa també molt entranyable, el dia del Sant Sepulcre. Vull dir, cada missa té el seu moment. I això, en aquest sentit, el senyor arquebisbe ho feia molt bé perquè sabia ambientar molt el lloc concret de la celebració. Uh-huh. Al començar, feia allò, disposar una disposició d'esperit per la celebració molt maca. En aquest sentit, el senyor arquebisbe ho feia molt bé al començar la missa, allò ambientar el lloc on estàvem, l'actitud d'esperit, una miqueta això, molt, molt, molt. Això ajudava molt, uh-huh. Ajudava molt.
Entrar a l'ambient.
Sí, 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 sí.
I pel que fa al perfil dels pelegrins és força diferent, suposo.
Sí.
Edats diferents, aviam, també.
No tan diferent, aviam, tampoc no tan diferent. Aviam, el pelegrí que pot venir en aquesta època de l'any és aquella persona ja relativament gran, una persona relativament gran, persones vinculades a l'Església, que per tant el fet religiós no els hi és nou, sinó que el tenen proper. Uh-huh. Això sí. I aleshores, persones que una miqueta, quan parles de Jesús i del seu missatge, no és el primer anunci que en senten de Jesucrist, sinó que ja n'han sentit alguna cosa. Vull dir, sí. Venen gent, diguem, gent d'església, gent amb coneixements religiosos, amb vivència religiosa, d'un nivell d'edat doncs, relativament gran. Aquest és el tipus de persona que ve. I llavors, clar, com que abans ja fem, pelegrinatge comença amb una trobada prèvia que fem per comarques, en els que expliquem molt què és el pelegrinatge. Uh-huh. No fem un viatge turístic, no fem un viatge de descans, per viatge de turisme o de descans jo recomano altres indrets, i agències que ho fan molt bé. Ara allò és un peregrinatge, anem en contacte amb el país de Jesús, amb la doctrina de Jesús i amb les persones que viuen al país de Jesús. Uh-huh. Entendre això.
Molt bé. Doncs, mossèn Ramon, hem arribat al final. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Com sempre, ha estat un plaer.
Per mi sí que ha estat un plaer, un goig, si t'ho pots imaginar.
I per nosaltres també.
Gràcies.
Que vagi molt bé el proper pelegrinatge.
Esperem que sí, l'il·lusió li tenim, i la gent també. Vull dir, a més, ara que ets com que ja han anat preguntant amb els quins havien vingut el primer... Doncs,
encara hi aniran més engrescats.
Sí, 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 sí. Normalment, si acostuma a passar bastant això, es contagia una mica la il·lusió. il·lusió i les ganes es contagien, sí.
Sí, molt bé. Sí. Doncs molt bé. Fins la propera.
Gràcies, moltes gràcies i un bon dia a tothom.
Igualment.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Després d'aquesta entrevista amb mossèn Ramon Sàrries, continuem parlant de la parròquia de Nostra Senyora de la Purificació de Bossòst, Taviella, que ha recuperat aquesta setmana amb agraïment les tres peces d'art robades i tornades sota secret de confessió. Es tracta de tres frontals d'altar d'estil barroc datats al segle XVIII i que van ser sostrets de l'Església de la Purificació de Bossòst al novembre de l'any 1999. Ens parla de la importància d'aquesta obra mossèn Josep Maria Mauri, vicari general i ecònom diocesà.
El dia 14 d'aquest mes es va retornar a l'Església Parroquial de la Purificació de Bossòst tres frontals d'altar que van ser robats el 8 de novembre de 1999 i que van retornar doncs, sota secret de confessió. I nosaltres, doncs, un cop retornats, els vam retornar a l'Església de la Purificació de Bossòst. Allí doncs, podran estar a la devoció dels fidels, com tants anys hi havien estat, pràcticament són frontals del segle XVIII, són frontals barrocs, d'un barroc exquisit, de línies molt definides, d'influència italianitzant i que val la pena que els aneu a visitar i els aneu a contemplar. Aquests tres frontals, n'hi ha un dedicat a la Mare del Roser, un altre frontal està dedicat a l'Assumpció i un altre frontal a Santa Àgata, que és la patrona dels pastors de la Vall d'Aran.
Val a dir que aquests frontals d'altar recuperats es troben en bon estat de conservació. El robatori d'aquestes peces es va produir l'any 1999 quan uns lladres es van amagar a l'interior de l'església i un cop tancada van poder treballar sense ser descoberts i fugir per la porta del darrere del temple després de serrar una barra de ferro del reixat. La recuperació de l'obra obre l'esperança a poder recuperar. Altres obres robades de la diòcesi, també sota secret de confessió.
Hem fet que em vam invitar doncs, aquelles persones que havien també robat d'altres obres que també tinguessin aquesta mateixa actitud i, per tant, doncs, retornessin les obres al seu lloc.
L'acte de retorn de les peces va tenir lloc aquest dilluns i van estar-hi presents el vicari general del bisbat d'Urgell, mossèn Josep Maria Mauri, l'arxiprest de la Vall d'Aran, mossèn Pere Balaguer, el rector de Bossòst, mossèn Lluís Eduard Salines, l'alcalde de Bossòst, Francesc Rodríguez, el tinent d'alcalde, entre altres autoritats. Urgell ha assistit amb un nodrit grup de pelegrins a la cerimònia de beatificació de 522 màrtirs el diumenge 13 d'octubre a Tarragona. L'arcabisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, també hi va ser present juntament amb el vicari general mossèn Ignasi Navarri i el secretari general mossèn David Codina i nombrosos sacerdots de la diòcesi d'Urgell que acompanyaven el grup de fidels que es van desplaçar fins a Tarragona. En aquesta cerimònia van ser beatificats 10 fills de la diòcesi d'Urgell. Un total de 104 bisbes van assistir a la beatificació de l'any de la fe, entre ells 8 cardenals. I també val a dir que avui celebrem la Diada del Domun, la jornada missionera que enguany porta per lema Fer més caritat igual a missió. En totes les misses que se celebraran avui a la nostra diòcesi, a les diferents parròquies es pregarà per les missions i es farà la col·lecta extraordinària pel Domun destinada a ajudar a l'obra missionera. Així finalitzem l'Església d'Urgell d'avui. Ens retrobem diumenge vinent.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.